García Milà serà el pregoner de les festes majors de Valldoreix d'enguany. Potser pel nom no els hi diu res, però si li diem que és el creador del sistema operatiu iOS i de la xarxa social Vanity, potser ja es fan una idea. Precisament, Pau García Milà està aquí amb nosaltres i bé, comentarem doncs, de què anirà aquest pregó i com encara aquest repte. Primer de tot, senyor García Milà, benvingut.
Ui, bé, moltes gràcies i encantat de seguir, però si us plau, res de senyor, que em queda molts anys encara per ser un senyor.
Sí, és el costum sí, i una mica el protocol, però si no fa res, continuarem com a sí, Pau, perquè tinc uns quants anys més que tu. Sí, bé, primer de tot, s'acaba d'anunciar doncs, que seràs el pregoner. Doncs què et sembla? Com et vas sentir el moment de rebre la notícia?
Home, la veritat és que he fet moltes coses, potser algunes més de les que em tocarien tenint 25 anys, però un pregó és una cosa que mai hauria pensat que acabés fent i em va fer moltíssima il·lusió quan el president de Valldoreix em va oferir fer el pregó, amb una presentació que va venir ja fa uns mesos que presentàvem l'empresa Vanity a Sant Cugat, on vosaltres també hi vau ser, i de fet m'ho va proposar i doncs em va fer il·lusió, vaig acceptar des d'aquell mateix moment i ja m'ho vaig posar a l'agenda i cada vegada que més a prop estava i anava pensant d'entrar a preguntar-me què és un pregó, és a dir, com fer-ho entretingut i divertit tenint un necessari respecte per la crisi econòmica. És a dir, jo trobo que un pregó és un lloc on, o un moment on la gent vol divertir-se i desinhibir-se de la crisi, però evidentment fer veure que no existeix o frivolitzar-la és cruel i està lluny del que normalment faig. Llavors intentarem barrejar una mica l'optimisme necessari i comentar el moment on estem vivint la situació econòmica, que crec que és la pitjor dels que hem viscut mai, tots aquells que tenim menys de 40 o 50 anys, que no vam viure el franquisme ni la immediata transició, sinó que probablement en aquest cas és la pitjor situació que hem viscut mai a nivell econòmic, ara l'estem vivint. Però per altra banda, jo crec que un pregó també ha de ser divertit, intentarem arrencar, si més no, algun somriure de la gent i a partir d'aquí doncs tot serà benefici.
El tens preparat? Te'l prepararàs els propers dies o el teu és més improvisació?
Home, la veritat, amb aquests anys d'explicar iOS i de parlar també d'emprenedoria en conferències i demés, m'han donat compte de que quan més preparat ho portava, més pujava al punt de nerviosisme per no oblidar les coses, perquè jo sóc una persona que tendeix a oblidar moltíssim tot el que ha de dir. En canvi, ja ho veus, quan em posen un micròfon davant m'han de fer callar. Llavors, normalment tinc 4 o 5 idees al cap d'anècdotes que m'han passat, el que passa que a l'acabar de parlar sempre penso que me n'he oblidat 3 i n'he posat 3 més que no havia pensat. De tal manera que sóc més d'improvisar, però evidentment tenim clar el que vull dir. Crec que una vegada es té clar, el com dir-ho és el que s'ha d'improvisar.
Com deies, tens una llarga experiència, doncs bé, oferint xerrades també en els mitjans, però clar, un pregó davant de tanta gent, un context completament diferent, et ve de gust doncs, canviar una mica, doncs potser les teves xerrades poden ser més serioses, no sé ben bé com ho fas, ve de gust encara això?
La veritat és que ve molt de gust perquè pel que és, i especialment perquè hi haurà molta gent que conec, és a dir, hi haurà des de la xicota i tota la seva família, hi haurà...
Això
ja és pressió. Hi haurà el meu padrí i cosí que viu aquí i, evidentment, la seva dona i fills, un soci meu i dona i fills, i també és molt amic meu. Al final, jo crec que hi haurà gent que conec i molta gent, espero, que no conec, i això fa una barreja molt interessant per intentar-ho, però al final quan més gran és el repte jo intento pensar que més divertit serà i que millor s'ho ha de passar el que parla, és a dir, si jo passés malament segurament no sortiria bé, llavors intentaré passar-m'ho bé i evidentment intentaré no ser l'únic que s'ho passa bé en aquells minuts.
Segur que serà així. També hem descobert ara durant la presentació d'aquesta festa major que ets valldoreixenc. Si no m'equivoco, has dit que farà cosa d'un any. Bé, comprova l'experiència. Què et sembla, doncs, viure en aquest territori?
Sí, mira, de fet, el moment en què estigui pronunciant el pregó farà un any que m'estava acabant d'instal·lar per dormir-hi. Fa un any exacte que jo vaig venir aquí. La veritat és que l'experiència és molt interessant. Jo crec que Valldoreix té un munt de coses que pels que viuen aquí de tota la vida potser és el més habitual, no dic que no les valorin, evidentment les valoren, però és el que hi passa cada any, que són extraordinàries, venint d'una ciutat com Barcelona o fins i tot d'un poble com Olesa de Montserrat, coses molt divertides i coses doncs, que intentaré remarcar. Fixa que quan vaig venir a viure aquí, pensar, ostres, estic a 9 minuts de Barcelona i el peatge, això no ho notaràs. Un any després de pagar més de 100 euros cada mes de peatge, el mateix peatge més, em començo a plantejar si no podríem posar un carril addicional i mira, que afegim algun servei a la societat. Però al final hi ha moltes coses bones de Valldoreix que trobo que la gent d'aquí té i que a costa de posar-les en context és el que intentaré fer.
A banda d'aquest lligam que ara explicaves amb aquesta zona, també bé, hem parlat altres vegades amb tu doncs, per un dels teus projectes empresarials. Es tracta de la xarxa social Bananity, que també aviat fareu un any, si no m'equivoco, estem aquí. Com funciona la cosa?
La veritat és que Bananity va ser un experiment que va començar com a idea fa 2 anys, com a empresa, com bé comentaves, farà un any d'aquí poc que la vam presentar als mitjans. És molt interessant perquè tenia inicialment i encara té un munt de reptes. El primer era ficar-nos a un mercat, el dels motors de recomanació, que triomfava i explotava als Estats Units, però que ja no tan sols a Catalunya o a Espanya, és que a Europa no se'n parlava i no era interessant. Això ja era un gran repte. L'altre repte era com combinar gent que aquí havíem explicat la idea i havia encantat i volien estar com a socis, de mons potser tan diferents, des de l'Andreu Buenafuente del món de la comunicació fins a la Cristina Garmendia, que havia sigut ministra a Espanya de Ciència i Innovació. I va ser una explosió molt divertida i fantàstica dels dinars, donar-te en compte de que l'Andreu i la Cristina de cop estaven absolutament alineats amb una opinió i potser una altra persona que estava al contrari. Llavors, això era el segon repte, i el tercer era posar-se al món també de les xarxes socials des d'aquí, on les inversions són molt petites. Un any després, el feedback o els comentaris que tenim és la gent se sorprèn molt amb el que hem aconseguit fer en tamany amb tan pocs diners, és a dir, als Estats Units necessitarien 10 vegades més de diners per aconseguir el mateix a nivell tecnològic, i per altra banda, aquest és el cop positiu, doncs el moment en què l'Andreu va deixar de fer el programa Antena 3 va ser un cop també negatiu, perquè ens servia de molt com a aparador de Bananity, era fantàstic, i estem doncs lluitant en aquest moment. Ara hi ha un moment decisiu, que és la segona empenta de finançament, que sembla que va molt ben encaminada, i resolta aquesta segona empenta, la tercera onada ja serà directament a Silicon Valley, i de fet ja hi ha alguns socis de Bananity que s'estan plantejant marxar de manera fixa i definitiva. És curiós que quan tens fills i vas a Silicon Valley, el que et demanen els inversors, una de les primeres coses que et demanen els inversors és que els hi ensenyis la carta d'admissió a l'escola d'Estats Units dels teus fills, perquè volen que els hi demostris que te n'estàs anant a viure allà no per 3 mesos per agafar els teus diners i tornar, sinó que has portat els fills i els has posat a l'escola i has creat un vincle amb el territori que no podràs marxar. I et demanen la carta d'admissió dels teus fills a l'escola, llavors estan tranquils perquè veuen que els teus fills van allà a l'escola i que has fet un canvi de veritat.
Sí, que és busquen l'arrelament dels treballadors,
Exactament.
diguéssim. Curiós, curiós, si més no. Per tant, de les teves paraules entenc que aquest segon any de Bananity la intenció és aquesta, fer un pas més enllà cap a la direcció que explicaves, cap a Silicon Valley, doncs.
És creuar l'oceà tant per dalt com per baix. Al final jo crec que Bananity ha d'estar per al tipus d'empresa de tecnologia que és a Silicon Valley, però alhora també ha d'estar molt a Llatinoamèrica, perquè al final a Llatinoamèrica hi ha gent i països fantàstics que tenen un munt de riquesa en quant a l'emprenedoria i la capacitat d'emprendre. Xile, per exemple, anant de baix cap a dalt, Xile té l'Startup Chile, que té empreses tecnològiques que es basen i que es difonen per tot Llatinoamèrica. Argentina té a pesar de les notícies dolentes que veiem, una capacitat per atraure d'altres països de Llatinoamèrica talent emprenedor molt gran. Mèxic és una nació en si mateix capaç de fer qualsevol startup que podria haver sortit dels Estats Units. Hi ha ciutats de Mèxic absolutament avançades, més que moltes ciutats espanyoles. Brasil, a pesar de la dificultat de l'idioma, i segurament gràcies a les Olimpiades, està explotant com a mercat. També immobiliari, que fa una mica de por a veure tanta que està explotant cap amunt. De moment no ha explotat en el sentit dolent de la paraula, però fa una mica de por de veure com estaran d'aquí 10 anys, si els haurà anat bé o s'haurà parat en sec com va passar a Espanya. Però bé, al final Llatinoamèrica jo crec que és un mercat brutal, i quan els hi parles del mal temps o de la crisi, ells no s'han de que els hi parles, estan creixent un 5% cada any. Llavors, és molt més fàcil ser optimista amb gent optimista que no ser optimista en un lloc on la gent ha perdut no tant la il·lusió la segueix tenint, però sí les esperances de que en pocs mesos això acabi.
Entenc de les teves paraules, i ara pensant això vol dir que, almenys en aquest sector, d'aquest tipus de tecnologia, Llatinoamèrica està prenent el relleu, el protagonisme, el que fins ara consideràvem allò primer món, Occident, Europa i Estats Units?
Sí, pensa, jo crec que durant molts anys hem tingut la sensació de que això era el primer món i allò era el tercer món, però si mirem 100 anys enrere hi ha tantes coses que han canviat, hi ha ciutats senceres als Estats Units que fa 100 anys no existien. Fa 100 anys la Xina era un país radicalment diferent del que és avui. Jo crec, segur, no sé com estarem, crec que ningú ho sap, però segur que d'aquí 100 anys ni Estats Units serà la primera potència del món amb l'exèrcit més gran, no sé qui ho serà, dubto que sigui Espanya, dubto, molt, però potser és un Rússia, una Xina, un Brasil i de més, i segurament hi haurà canvis a nivell polític, qui sap, potser d'aquí 100 anys les fronteres del país no s'acaben on ara s'acaben.
Bueno, ja ho veurem d'aquí 100 anys, o ja ho veuran els que hi siguin, si de cas. Doncs res, hem estat parlant amb Pau García Milà, conegut doncs bé, per haver posat en marxa, com ara parlàvem, de Bananity, també com a creador del sistema operatiu iOS, i ara també per ser el pregoner de la Festa Major de Vall d'Oreig, i res, per part nostra agrair el teu temps, i esperem que aquest pregó sigui tot un èxit.
No, esperem, i espero també que després encara us hagi agradat. Gràcies.